Senyor Navarro, bon dia, moltes gràcies per ser aquí.
Hola, bon dia, gràcies.
Per què el PSC no subscriurà la declaració de sobirania?
Bé, encara no ho sabem, no ha acabat el procés de negociació, però en tot cas el que li he de dir és que el primer que jo crec és que hem de canviar les terminologies, és a dir, aquesta declaració va començar molt malament, perquè era una declaració que s'havia de fer d'acord als partits polítics que defensaven el dret a decidir, era una declaració en la qual s'havia de defensar aquest dret com un dret democràtic i, per tant, no era una declaració de sobirania, sinó una declaració a favor d'un principi democràtic que és el dret a decidir. Això va començar malament i van haver dos partits, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, que van presentar un document que després es va voler que els altres ens hi afegíssim. Jo crec que la terminologia aquesta no és una terminologia que propiciï precisament el consens, no? Però en tot cas, nosaltres hem estat parlant, dialogant, negociant, i ho farem fins a l'últim moment, fins demà a l'hora del ple.
Però, per entendre'ns, ja tens per presentar esmenes fins d'aquí una hora o una hora i mitja. A hores d'ara pinta més que no que sí?
Doncs miri, és que resulta que hi ha alguns partits que no estan disposats a negociar, és a dir, estan disposats a rebre adhesions, però no estan disposats a negociar. Nosaltres hem fet ja tres redactats diferents. El darrer redactat, que és el que donarem a conèixer avui, que és un redactat en el qual s'expressa doncs aquest principi democràtic del dret a decidir del poble de Catalunya amb unes condicions... Mira, li deixo veure...
Gràcies, el puc llegir?
Amb unes condicions, el pot llegir.
Doncs vaig a llegir aquesta proposta de resolució sobre el dret a decidir del poble de Catalunya que diu, segons el Partit dels Socialistes de Catalunya, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a iniciar el procés per fer efectiu l'exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu d'acord amb els següents principis. 1. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i podrà exercir el seu dret a decidir de forma acordada entre els governs català i espanyol a través d'un referèndum en el marc de la legalitat en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s'hagi de respondre de forma inequívoca. 2. El procés de l'exercici del dret a decidir serà, en el seu cas, escrupolosament democràtic, garantint la pluralitat d'opcions i el respecte a totes elles, en especial per part de les institucions i els mitjans de comunicació públics, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressió majoritària de la voluntat popular. 3. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per l'exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. Perquè interpreto d'aquesta proposta de resolució que presenten en aquests moments el Partit dels Socialistes de Catalunya, el que es demana primer és allò que intuíem que el PSC volia, que havien dit, que és un pacte amb l'Estat per fer aquest dret a decidir.
És que, miri,
això és indispensable en aquests moments? És a dir, un pacte amb l'Estat?
Sí, miri, en aquesta qüestió el primer que hem de defensar és el principi democràtic del dret a decidir. En aquest moment hi ha partits a Catalunya que no ho defensen, el Partit Popular, Ciutadans, etc. Dels partits que defensem aquest dret a decidir, el que hem de garantir és que això es pugui fer amb totes les garanties. És a dir, no s'hi val a propiciar una consulta, de qualsevol manera, amb un resultat, diguem-ne, que no sigui un resultat que tingui totes les garanties polítiques i jurídiques. Per tant, nosaltres el que volem fer és, primer, garantir que es garanteixi aquest dret democràtic i després que es pugui exercir. Perquè, miri, és que un arriba a la conclusió de que els únics que estan a favor del dret a decidir d'aquesta expressió democràtica som els socialistes, perquè els altres ens estan portant a una declaració que ja prefigura el final d'aquesta declaració. És a dir, prefigura que Catalunya, encara que no es digui ara, es va dir en el primer document, encara que no es digui, que prefiguren a Catalunya que serà un nou estat independent. I nosaltres diem, escolti, si nosaltres li hem de preguntar al poble de Catalunya què vol ser, siguem curosos amb el resultat d'aquesta consulta, no? Perquè hi ha persones que, evidentment, votaran que Catalunya sigui independent, però hi ha persones, i nosaltres, els socialistes, proposarem que Catalunya continua vinculada amb la resta d'Espanya amb aquest projecte federal que vostès coneixen i que nosaltres vam proposar al llarg de la campanya electoral.
Vostè m'ho dirà, senyora Navarro, si m'equivoco o no, però crec que hi ha dues diferències respecte, bàsicament dues, respecte a, o dues a grans trets, a la proposta que fa Convergència i Unió amb Esquerra Republicana. Una és, efectivament, un acord amb l'Estat, és a dir, sí, no parlen d'acord amb l'Estat, i l'altra, molt important també, és que es parla del subjecte jurídic i polític i jurídic sobirà. I aquí s'extreu la paraula sobirà.
És clar, perquè fixi's, nosaltres no podem fer una declaració de sobirania sense que ningú ens la reconegui. Ni en els processos del Quebec, ni en els processos d'Escòcia, que tant n'hem parlat al llarg d'aquests mesos, es fa una declaració prèvia de sobirania. En tot cas, la sobirania es reconeix i nosaltres parlem, en la nostra primera proposta de resolució, nosaltres parlem de sobiranies compartides dins el marc de la Unió Europea, perquè és veritat, les sobiranies són compartides. Però, en tot cas, una declaració unilateral de sobirania el que porta és simplement a dir als altres que han de negociar, escolti, si vostè es declara sobirà ja d'entrada, per què vol negociar?
Per tant, pel PSC, sobirania implica independència.
No, sobirania no implica independència. Sobirania, la declaració unilateral de sobirania implica que estem senyalant el final d'un camí que encara no hem començat. Insisteixo, en els altres processos que es van fer, altra cosa és que si volem imitar processos que s'ha fet en altres llocs del món, etc. Però si ens fixem en els països, diguem-ne, avançats del món, en aquests processos no hi ha una declaració prèvia de sobirania. I jo li torno a dir, hem de ser absolutament curosos. Si defensem el principi democràtic del dret a decidir, hem de ser curosos i no hem d'assenyalar el final del camí. Hem de dir, escolti, senyors i senyores ciutadans de Catalunya, vostès podran exercir el seu dret a decidir amb una consulta acordada, legal, perquè no se m'acut cap
altra manera. Però Catalunya és sobirana, sí o no, senyor Navarro?
Catalunya serà sobirana a la mesura que es reconegui aquesta sobirania. Jo l'he dit abans, estem en un joc de sobiranies compartides, però no té cap sentit...
Per tant, ara és Catalunya sobirana compartida amb Espanya.
Però miri, no té cap sentit que nosaltres ara, amb una declaració del Parlament de Catalunya, fem alguna cosa que no s'ha fet en cap altre lloc perquè no respon a la realitat que avui tenim, com quan algú diu... Escolti, és que això de la legalitat... Sí, esclar, és que la legalitat... Sap per què? Perquè és que... La legalitat és la que ens hem dotat tots plegats de manera democràtica. Per tant, no se m'acut cap altra manera de poder fer alguna actuació, ni un referèndum, ni cap altra actuació per part d'un govern que no sigui respectant la legalitat vigent. I si la legalitat vigent no ens agrada, democràticament utilitzar les eines que tenim per poder-la canviar.
Segons el PSC, la paraula acordada és molt important aquí. És a dir, hi hagi un acord per fer aquest referèndum amb l'Estat. Digue'm la veritat, senyor Navarro, vostè creu que amb el govern actual del PP hi ha alguna opció de que diguin que es pugui tirar endavant un dret a decidir un referèndum?
Senyor Basté, vostè no creu que molts altres processos de tot el món s'han sortit de posicions absolutament contràries i s'ha pogut arribar a un acord?
Potser el món sí. En aquests moments jo veig impossible que el govern del PP, tal com...
Miri, estem avui en el moment dels grans acords. Miri, quan nosaltres plantegem un canvi de la Constitució, també ens diuen, escolti, això serà molt difícil. Efectivament, serà molt difícil. Però ens hi posem o no ens hi posem? Perquè es va fer una primera Constitució en la qual... es van posar al voltant d'una taula alguns que venien de la dictadura i alguns que havien patit la dictadura. A més distància no es podia estar en aquell moment. Escolti, els que havien patit la dictadura havien patit presó, tortures, falta de llibertats, etc. Però es van posar al voltant d'una taula i van acordar una Constitució. Nosaltres plantegem també un canvi de la Constitució perquè serveixi de què? D'una regeneració democràtica.
Però aquest canvi de
per
Constitució...
Per nosaltres és l'urgent,
sí, senyora Navarro, però aquest canvi de la Constitució... Realment el veu factible que pugui passar amb un govern com el del PP en aquests moments, o com hi ha hagut també del govern del PSOE anteriorment? Vostè creu que anant amb el president de la Generalitat, amb el cap de l'oposició, amb el senyor Pere Navarro, amb el senyor Joan Herrera i amb el senyor David Fernández a Madrid, hi ha alguna opció perquè pugui donar un ok a la possibilitat de fer un referèndum per la independència o per la no independència?
Els començarem. És que el primer que hem de fer és omplir-nos d'arguments i que aquests arguments siguin arguments sòlids, des del punt de vista polític i també des del punt de vista jurídic, que siguin arguments que s'alimentin de la legalitat en la que avui estem, que és la legalitat espanyola, insisteixo, dotada també pels catalans. És que miri, és que el senyor Rajoy és president d'Espanya gràcies al vot també de molts catalans i catalanes. No al meu vot, però de molts catalans i catalanes. Per tant, escolti, té una legitimitat democràtica evident que hem de respectar. A mi no m'agrada el senyor Rajoy com a president d'Espanya.
M'ho imagino.
Si vol, després podem...
M'ho imagino. Si digués el contrari, seria una de les bombes de l'any.
Però, en tot cas, no la tindrà aquesta bomba. Però, en tot cas, és evident que és el president que avui té Espanya i és amb qui hem de negociar una necessitat que té el poble de Catalunya de ser consultat sobre el seu futur. No se m'acut cap altra manera.
Aviam, si ho he entès bé, vostè creu que la sobirania de Catalunya és un punt d'arribada que per Convergència i Unió i Esquerra Republicana és un punt de sortida? Interpreto això o no?
La sobirania de Catalunya és declarar Catalunya com una... declarar la sobirania de Catalunya, el que significa és que prèviament a la celebració de consulta nosaltres ja hem decidit que Catalunya és sobirana. Escolti, nosaltres hem de preguntar als ciutadans de Catalunya, a la millor ciutadans de Catalunya decideixen que no volen aquesta sobirania catalana, que volen alguna altra sobirania, per què no ho poden decidir? Nosaltres defensem que hi hagi un referèndum perquè ells puguin decidir, perquè nosaltres tots plegats puguem decidir democràticament què és el que volem ser, però no que ens ho diguin des del principi.
Hem escoltat que durant totes aquestes últimes hores, des de el líder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, hem escoltat també a Anna Simó, la portaveu d'Esquerra Republicana i una de les negociadores, hem escoltat a Dolors Camats, d'Iniciativa, però això són pressions des de fora. Però el PSC també en té dins. Mira el que va dir ahir l'alcalde de Lleida.
És el catalanisme polític del segle XXI el que està representat per un exercici del dret a decidir i d'un referèndum, si així ho volem, els catalans i catalanes. Això crec que és el catalanisme d'aquest segle i hem de fer, tots els que hi creiem, un esforç, els socialistes i els no socialistes.
Absolutament d'acord.
Absolutament d'acord.
Sí, sí, és que el document que vostè acaba de llegir ara i el primer document que nosaltres vam presentar és un document que defensa el principi del dret a decidir. Per tant, jo he parlat amb l'Àngel Ros moltes vegades i nosaltres hem parlat moltes vegades de la necessitat d'intentar tots plegats fer un esforç per arribar a un acord. Però quan dic tots plegats. El que no volem, i a més aquest procés al llarg d'aquests dies ha sigut en moltes ocasions molt desagradable perquè no han sigut només pressions, han sigut comentaris despectius sobre el Partit Socialista, sobre si tenim un germà gran, que és el PSOE, que ens està pressionant, o sobre si tindrem coratge o no tindrem coratge per defensar no se sap absolutament què. És que en una democràcia hem de ser respectuosos amb tots plegats. Nosaltres no hem...
Per què no donen llibertat de vot demà?
Nosaltres no hem ni insultat... Bueno, provem que tots els partits donin llibertat de vot, perquè...
No, cadascú és molt lliure a fer el que vulgui.
Però en tot cas, fixi's, nosaltres en el nostre partit hi ha un debat sobre aquesta qüestió. Però mira, el fons d'aquest debat, després l'altra cosa és que pugui, el que pugui transcendir, el fons d'aquest debat és, primer, hem de defensar el dret a decidir com un principi democràtic, com un dret que tenen els catalans i les catalanes, i això, en els documents que nosaltres hem presentat i en el programa electoral que vam presentar, està claríssim, és a dir, no hi ha cap dubte que nosaltres defensem aquest principi democràtic i després hem de fer tots els possibles per intentar arribar a un acord del màxim de forces polítiques i nosaltres ho hem fet, i ho hem fet en tot aquest procés, malgrat que ja li dic que a vegades les pressions han sigut no només pressions sinó comentaris desagradables sobre la vida interna del nostre partit.
Una última pregunta per part meva de moment, abans que entrin els nostres tertulians davant. Si em jugo un sopar que finalment s'abstindran, guanyaré o no?
Doncs no ho sé. No ho sé, perquè encara no hem arribat al final d'aquesta negociació i, per tant, no tenim marcada la nostra posició al voltant. A nosaltres ens agradaria poder votar favorablement amb una declaració a favor del dret a decidir al Parlament de Catalunya. Esgotarem totes les possibilitats fins al final per poder-ho fer. Si al final... doncs Convergència i Unió, i sobretot aquesta Convergència i Unió, que està molt en mans d'Esquerra Republicana, d'una Esquerra Republicana en aquest tema molt radicalitzada, doncs si no hi ha aquesta voluntat d'acord per part d'aquests partits, doncs serà molt difícil que ens posem d'acord i llavors haurem de valorar si el nostre vot és d'abstenció o de vot en contra, finalment.
Qui comença, Antic?
Sí, jo. Bon dia, senyor Navarro.
Bon dia.
A mi m'agradaria saber si aquest paper que no, que vostè presentarà, si ha tingut oportunitat o han volgut parlar-ho amb altres forces polítiques o si és una iniciativa exclusiva del PSC, això per un cantó. I després tinc una miqueta la impressió de que la ciutadania s'ha perdut amb aquest debat i això, òbviament, no és culpa exclusivament ni segurament prioritàriament o preferentment del PSC, sinó és culpa de tots els partits polítics. Perquè si hi ha un consens o sembla aparentment que hi ha un consens per voler arribar a un acord amb el que vostè ha dit que és el principi democràtic del dret a decidir i amb això està tothom d'acord, no es podria trobar una fórmula d'una resolució molt més curta que simplement deixés clar la voluntat i el desig i els anhels de tots els partits polítics per respectar aquest dret i aquest principi democràtic?
Sí, efectivament, jo estic absolutament d'acord amb vostè. Primer, estic d'acord amb vostè que els ciutadans s'han perdut en aquest debat que, per altra banda, jo discuteixo sobre si hauria de ser el debat que hauríem de fer en el primer ple del Parlament de Catalunya, quan cada dia ens arriben notícies. Avui hem sapigut la notícia de la SEAT, que hi ha centenars de treballadors que van al carrer, que cada dia ens arriben notícies molt preocupants sobre la situació econòmica i social dels molts ciutadans de Catalunya, i potser haurien de demanar que els seus representants en el primer ple debatessin sobre la crisi, sobre la situació dels ciutadans de Catalunya i sobre com sortim tots plegats de la crisi. En qualsevol cas, nosaltres hem proposat una cimera que esperem que es faci el més ràpidament possible per intentar acordar alguns punts, diguem-ne, comuns per sortir d'aquesta crisi. Però dit això, la nostra proposta justament anava en direcció a el que vostè deia. Nosaltres vam fer una primera proposta, que saben que parlàvem de la reforma constitucional, que saben que parlàvem d'avançar cap a un estat federal, i em dic, escolti, miri, nosaltres retirem això, no cal que parlem d'això ara, en aquest moment, perquè en ares al consens anem a parlar només del principi democràtic del dret a decidir. I, per tant, aquest document que els hi comentava ara, que intentarem, doncs, els conceptes d'aquest document ja els hem donat a conèixer, i el que hem de fer és veure com ho introduïm, si ho introduïm com una proposta aquest matí o si ho introduïm en els debats, en les negociacions que tindrem al llarg d'aquestes hores fins a l'hora del ple. Però, en tot cas, d'acord, nosaltres diem, escolti, un document que digui només, que parli només del principi democràtic i del dret a decidir, doncs és això. A mi m'hauran de dir amb el que no estan d'acord, perquè a mi em sorprèn d'alguna manera que es digui, escolti, és que no estem d'acord en que sigui legal. Així, em sorprèn i m'alarma. M'alarma que partits, que són partits del govern, puguin defensar que
no, no,
es pugui
no,
fer un
no es diu tant, crec jo, que no sigui legal, sinó que es parla, en tot cas, de legalitats inconcretes o de legalitats diferents a la legalitat espanyola, per entendre's.
Sí, ja, però és que de legalitat només n'existeix una, perquè, esclar, a mi que vagin a buscar la legalitat, és a dir, l'ordenament legal de les Illes Comores, amb tots els meus respectes, escolti, nosaltres vivim en un marc legal del qual ens hem dotat, insisteixo, democràticament. No podem tractar aquest tema com si estiguéssim dins d'un estat dictatorial, etc. No, no, és que ens hem dotat democràticament d'aquest marc legal. La Constitució, hi haurà coses que ens agradaran més o menys de l'actual Constitució, i alguns per això la volem reformar. La Constitució la vam votar d'una manera molt majoritària, i molt majoritària, els catalans. Per tant, aquest és el marc legal que tenim. Escolti, sí. Insisteixo, si no ens agrada, canviem-lo, però canviem-lo democràticament.
Toni Comín.
Sí, jo, hola, Pere.
Hola,
jo estic d'acord que l'esforç ha de venir per part de tothom, per part del PSC i per part dels altres partits, d'Esquerra i de Convergència, però jo vull ser molt sincer, perquè crec que és un dia molt important de la història de la política catalana, demà, molt, 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 d'aquells dies que n'hi ha pocs. I jo crec que són molts els socialistes i els federalistes que ens semblaria incomprensible, totalment incomprensible, que un cop Esquerra i Convergència han retirat l'estat propi, perquè ells han fet un pas del primer redactat, que al final el PSC no s'assumi i no voti conjuntament amb els partits, que jo dic els partits de l'Assemblea de Catalunya, diguem, perquè al final són els partits de l'Assemblea de Catalunya, perquè jo quan veig els motius, clar, jo, més, com que he fet ciència política, diguem, com a llicenciatura, és que em costa molt, diguem, no? Perquè, a veure, sobirania, em sembla un motiu quasi, dic, incomprensible, perquè la sobirania, al final, és sinònim de dret a decidir. Sobirania no vol dir independència. De fet, és el concepte més discutit de la història de la ciència política. Per tant, no serà per això que no ens posarem d'acord, dic jo, pregunto. Doncs, perquè,
efectivament, d'acord, si no ha de ser per això...
D'acord, però jo el que dic és que, en principi, el que havíem entès tots, no?, és que sobirania, justament, del que és, no és sinònim d'independència, sinó del dret a decidir en ell mateix. Per tant, si el PSC en el seu moment va dir, escoltem, nosaltres creiem que el referèndum, l'article Rubio Llorente, que el referèndum i cap en la Constitució. En l'actual Constitució es podria fer el referèndum. Quan diem això estem dient que en alguna mesura a la Constitució i cap un reconeixement de Catalunya com a subjecte jurídic i polític sobirà. És a dir, quan vam posar, contentíssims, no?, vam fer un pas històric, vam posar el dret a decidir en el programa electoral, aquell dia el que estàvem dient és que reconeixíem Catalunya com a subjecte polític i jurídic sobirà. Ho estàvem dient perquè són conceptes indestriables. El concepte de Catalunya pot decidir amb un referèndum si es queda o marxa és indestriable de Catalunya és un subjecte polític i jurídic sobirà. I, per tant, se'm fa quasi com impossible d'entendre que l'obstacle, home, lo de l'estat propi, jo vaig discutir amb la gent d'Esquerra i vaig dir, o això cau de la resolució o és impensable que el PSC la voti. No ho pot fer. Va contra el programa electoral. Ara em passa el contrari. Un cop aquí l'estat propi, que la paraula que dificulta l'acord sigui la paraula sobirania, em sembla una cosa al·lucinant, diguem. I després, en el principi de legalitat, que és veritat, el que està dient el penso jo, parlo a títol personal, estrictament personal, jo estic d'acord amb el que dius tu, però també hem d'entendre una cosa, jo crec, des del socialisme, que és, un, que qui va provocar el conflicte, en molt bona mesura, entre el principi de legalitat i el principi democràtic, és el Tribunal Constitucional, quan va fer el que va fer amb la sentència de l'Estatut, i per algú el president de la Generalitat i primer secretari del Partit Socialista va encapçalar la manifestació perquè ens adonàvem de la gravetat d'aquella sentència. Per què era greu? Perquè obria un conflicte dramàtic entre el principi de legalitat i el principi democràtic, i per això estem on estem. I per tant, a la gent dir-li, el principi de legalitat és sagrat, sí, sí, és sagrat, però la gent no vol que el destí del país estigui en mans del PP, no ho vol la gent, i nosaltres també ho hem d'entendre, això. Per tant, hi han dues qüestions aquí, la paraula sobirania i la paraula acordat amb un estat que en aquests moments està en mans d'un partit que fa les coses que fa, que jo entenc que no poden justificar de cap manera que demà el Partit Socialista... Hi haurà dos Ribes demà. Pere, penso jo, sincerament, jo t'ho dic, parlo amb vehemència. Jo crec que demà hi haurà dues Ribes per la gent en aquest país, perquè al final qui interpreta les coses és la gent. Hi haurà la Riba d'aquells partits que a la primera... Volem una segona transició, i acabo, eh? Molt bé. Doncs a la primera transició va haver-hi uns partits que van fer l'Assemblea de Catalunya, que van defensar la democràcia i el catalanisme. I uns altres partits, si tinc tot el respecte, però que llavors venien del franquisme. Amb qui estarem demà? Amb qui estarà demà el PSC? Amb els partits que la primera transició sortien del franquisme? O amb els partits que la primera transició estaven fent l'Assemblea de Catalunya? Això és el que molts catalans volen saber.
No, la veritat és que a mi em sembla un insult que se'ns compari en aquest moment als partits que venien del franquisme, sobretot per molts companys i companyes que van patir aquest franquisme i que estan d'acord amb les posicions que jo estic defensant en aquest moment, i evidentment no tenen res que...
De quina Riba estarem?
No. És que ni cap Riba. És a dir, no es pot parlar d'aquestes maneres. És a dir, perquè és una falta de respecte greu a molts companys que van patir el franquisme i que avui estan defensant les posicions...
Jo sóc fill d'una persona que va estar a la presó durant dos anys...
Sí, però hi ha persones...
Per defensar les llibertats i les democràcies. No podem, vull dir que jo sóc un dels que va fer el franquisme perquè...
El que no podem permetre
presó,
en aquest debat...
És que parles de mi en aquests moments. Jo també el vaig patir, el franquisme, a casa meva,
El que no podem permetre...
Com a fill d'un pres polític.
El que no podem permetre de cap de les maneres en un debat com aquest, que ha de ser un debat sobre un principi democràtic molt important, és que es digui, els que estan amb mi són els patriotes i els demòcrates, i els que estan en contra són franquistes. No, eh? Això no funciona d'aquesta manera.
No, perquè s'està... No, és que no he dit això.
Que em deixes acabar. Jo t'he deixat parlar.
Però jo no he dit això, Pere.
T'he deixat parlar. El que no podem permetre és que el debat es converteixi en aquesta perversió absoluta que a mi em preocupa des del punt de vista de la qualitat democràtica del país. Escolteu, estem en un debat polític, evidentment, sobre posicions diverses. Nosaltres no estem en absolut d'acord amb el Partit Popular ni amb Ciutadans, ja ho he dit, em sembla que els primers 5 minuts ja ho he dit, perquè estem molt lluny d'ells, estem per un canvi constitucional, estem per una regeneració democràtica, estem per un estat federal, ells no estan en absolut per això. Estem per reconèixer el dret a decidir, evidentment. El que no se'ns pot dir és que si no estem en aquest... Si no ens sumem, no, és que les adicions inquebrantables eren d'altres èpoques.
Però ells han retirat,
Però que han retirat una barbaritat que van posar en el document. Van dir que estaven per un estat propi.
I nosaltres vam dir que estaven per un estat federal, escolta, tothom ho retira.
No, és que a mi el que em va sorprendre més...
I el dret a decidir és
el que em va sorprendre més, i el que em diu de com estan les coses, és que en un primer document siguin capaços de posar que al final d'un procés democràtic, que hauria de ser escrupolosament democràtic, serà el que ells diuen que és l'estat independent.
D'acord amb tu.
Jo reconec que hi pot haver algú que defensi l'estat independent. Si jo ho reconec, penso que és legítim democràticament, però també demano que se'm respecti la meva posició, que és una posició absolutament democràtica. I diré més, és que em dóna la sensació que l'únic partit que avui a Catalunya està a favor del dret a decidir és el Partit Socialista. Per què? Perquè volem que tingui totes les condicions polítiques i jurídiques, perquè no podem sortir...
Iniciativa no vol, això.
No podem sortir a fora de Catalunya i fer el ridícul d'aquesta manera. No hi ha cap declaració...
Iniciativa no vol?
No hi ha cap declaració unilateral de sobirania. La sobirania... evidentment, ens l'han de reconèixer. I això és a partir d'un procés de negociació...
Sí, que tenim sobirania compartida,
i a partir de l'exercici de la democràcia...
Tenim sobirania compartida, però
reconeixement,
no?
I en funció d'aquest acord. Si no, no tenim una sobirania. Podem aspirar a tenir-la en algun moment.
Tenim una
en aquest
sobirania,
moment no la tenim.
La Constitució ens dona una sobirania.
I els països avançats i amb una tradició democràtica molt, molt important, com el Canadà o com Escòcia, en el cas del Regne Unit, doncs no han fet una declaració prèvia de sobirania, perquè no té cap sentit.
Perquè Escòcia, sabeu que el Salmond va dir que abans de negociar res ell va anunciar un referèndum. Abans de negociar res, i el procés va ser aquest, però ara no entrem en les coses.
Nosaltres dic, també estem demanant
dues coses. Dues coses, que si nosaltres som els primers des del federalisme que parlem de sobirania compartida, ja està, tenim sobirania compartida, però sobirania al cap i a la fi, vull dir, no té molt secret, és que sembla que sigui una disquisició.
No puc entendre, com es pot defensar que això es pugui fer sense arribar a un acord amb unes institucions que són institucions que han sorgit de la voluntat popular.
L'únic que dic és que
hi
ha un conflicte greu entre el principi de legalitat i el principi democràtic, perquè aquest país va votar en referèndum i després la Constitució té un error de disseny reconegut pels mateixos constitucionalistes, que és que li dona a un tribunal el dret a esmenar el poble. I això és un drama. I es va fer un ús irresponsable d'aquest punt de la Constitució, que a més està mal dissenyat. Però a part d'això, jo el que dic és que estan d'acord amb tu que és una, diguem, simplificació de la democràcia tal com hauria de ser, parlar de estàs amb mi o estàs en contra de mi. Demà, ens agradi o no ens agradi, una majoria dels ciutadans de Catalunya veuran la política en termes de dos cantons. I podem fer-nos totes les il·lusions del món amb la màxima bona fe, perquè jo sé que això ho dius des de la bona fe, de dir, no és veritat, no hi ha dues Ribes, n'hi haurà tres... No,
des de la rigorositat democràtica.
Però demà hi haurà, per la majoria dels ciutadans d'aquest país, ens agradi o no, és una dada, això és una dada, jo crec que en política s'ha d'acceptar la realitat, i la realitat de demà és que demà la gent pensarà en termes, igual que va passar amb el finançament, doncs encara molt més, de dos cantons. I la gent, el que preguntarà és al PSC en quin... I ho dic igual estic equivocat, però ho dic, em coneixes, Pere, des de la sinceritat absoluta.
No, absolutament.
Crec que demà la gent pensarà si el PSC està a un cantó o a l'altre cantó. I m'aterra, crec que podria ser el principal error polític de la història del PSC des de la seva fundació, així ho penso, m'aterra que demà el PSC no estigui al cantó que li correspon, per tradició
no depèn del
democràtica
PSC,
i per tradició catalanista.
No depèn
també
del
depèn
PSC.
Del PSC. També depèn del PSC.
Hem fet tres redactats. Hem fet tres redactats, Toni, i els altres ens demanen una vegada més que ens assumem. I és un problema de qualitat democràtica del país. Si demà, finalment, alguns partits no permeten que el PSC estigui en aquest consens, si finalment demà el PSC no pot donar suport perquè ha de defensar uns principis i ha de defensar un programa electoral que van votar els ciutadans, i els ciutadans que ens van votar tenen el mateix dret que el seu partit defensi el programa electoral que les altres forces que estan debatent el tema del dret a decidir. Si el PSC no es pot sumar a això perquè els altres no tenen la cintura suficient com per poder negociar, tindrem un problema de qualitat democràtica si la lectura que es fa és que estem al costat del Partit Popular i de Ciutadans.
Però el motiu no pot ser la paraula sobirà.
I aquest és el problema.
Era, el motiu
és un problema
no pot ser la paraula sobirà.
No, la paraula sobirà, la paraula de legalitat, la paraula de quina legalitat ens referim. És a dir, hi ha molts aspectes d'aquest document que, evidentment, són aspectes que s'haurien de millorar. Jo estic absolutament d'acord amb José Antic quan diu, escolti, anem a minimitzar-ho, que hi hagi una declaració en la que es digui, que es parli del dret a decidir com un principi democràtic, etc. Estem d'acord nosaltres amb això? No ens compliquem la vida amb altres coses que ens separen. Bueno, doncs anem a buscar un mínim, un màxim comú denominador, que és el que nosaltres hem intentat fer des del primer moment, i tenim la sensació que altres no ho han fet, perquè anàvem a les negociacions...
Esforç de tots, esforç de tots.
Es produïa una trucada, i la trucada de qui mana avui a Catalunya, que és el senyor Junqueras, deia que ni parlar-ne, que no es podia renunciar a unes determinades qüestions.
Permeti'm que digui que crec que ha estat un debat sobre el socialisme, jo crec que molt interessant, des de dues visions del socialisme. Sap vostè, senyor Navarro, que el Toni Comín el té com liat en aquestes tertulies, i avui amb el tema... És veritat, i a més avui, però crec que avui... Sí. És
i compartim moltes coses.
Moltíssimes, i jo potser quan em passo de sincer, diguem, i de vehement, però
vull, no davant de Pere Navarro, de tothom.
Vull, davant de tothom.
Però
vull seguir sent així, diguem, no?
Efectivament. No ens hem enfadat, eh?
No, hem discutit, per això hem mantingut aquesta discussió, perquè em sembla que és molt interessant per la gent que n'estigui escoltant, sigui socialista o no ho sigui, la conversa que hem mantingut amb el Toni Comín. Albert Montagut.
En primer lloc, agrair discrepàncies, perquè aquest país ningú discrepa amb res. I jo crec que avui hem vist dues persones discrepant en un punt, i com diu el senyor Navarro, no ha hagut una discussió, sinó una discrepància en un tema. Jo agraeixo aquestes discrepàncies. A aquest país li falta la discrepància. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit el José abans, de que els ciutadans estan perduts. Em xoca que en Toni tingui aquesta visió tan clara de lo que els ciutadans creuen que demà, la jornada de demà. En tots els respectes, penso que hi ha molts ciutadans que ja s'han perdut amb el procés, ja. I que poden estar interessats amb el desenllaç final, claríssimament, però el procés els ha perdut. Vostè està d'acord que els ciutadans estan una mica perduts, primera pregunta, o que s'han allunyat del debat real del dia a dia, aquest debat del que parla en Toni? I la segona pregunta és, em va xocar molt que un conservador a les últimes eleccions em va dir que la postura més clara de tots els partits polítics era el PSC, que no estava a favor de la independència perquè el PSC no és un partit pro-independentista. I vostè es va mantenir a l'11 de setembre i a la campanya amb el que diríem els trets bàsics del PSC. A darrere de l'escenari polític, de la mateixa manera que el president Mas ha tingut moltes pressions i molts empresaris li han dit el que ha de fer i el que ha de deixar de fer, el món conservador s'ha apropat a vostè, els empresaris han parlat amb vostè en les últimes setmanes. Quina impressió té d'aquestes forces econòmiques que no han parlat durant el procés, però que segurament han parlat amb els polítics? Han parlat amb vostè i què li han expressat?
En primer lloc, és evident que la primera pregunta que vostè em comentava, és evident que hi ha un sentiment a Catalunya, i abans en parlava el Toni Comín, de la sentència de l'Estatut, un Estatut votat pel poble de Catalunya, que un Tribunal Constitucional, a més en uns moments que no eren els millors per ell, qüestiona amb tota una sèrie de punts, i per tant hi ha una preocupació per part del poble de Catalunya i un sentiment, diguem-ne, de maltracte. Que això s'hagi portat, diguem-ne, per un determinat camí, jo discrepo d'això. Jo penso que el que havíem d'haver fet era intentar fer els possibles per recuperar tot allò que el Tribunal Constitucional ens havia retallat de l'Estatut. Havíem d'haver fet un esforç superior per intentar millorar el finançament de Catalunya i iniciar un procés, que el que nosaltres hem proposat, per solventar això a través de la Constitució, de la construcció d'un estat federal. Però, en tot cas, és veritat que això, lligat a una situació de crisi, una situació de preocupació, una situació de desesperança, una situació de resignació, ha portat a molts ciutadans a pensar que aquesta és l'única taula de salvació, és a dir, la independència, els processos sobiranistes, etc. I nosaltres pensem, insisteixo, defensem el principi democràtic del dret a decidir, nosaltres pensem que avui li fa falta a Catalunya poder dir què és el que vol ser en relació a la resta de l'Estat, però és evident que els ciutadans el que necessiten són propostes de solucions urgents a problemes urgents que tenen. I això potser és el que ens allunya. Quan el tema de la corrupció està tan present, quan el tema de... que potser hauríem d'encetar l'elaboració d'una llei electoral a Catalunya, no en tenim, o l'elaboració d'una llei de transparència. Quan el tema de la crisi econòmica està tan present i potser hauríem de parlar de propostes per millorar les condicions, diguem-ne, de moltes persones que estan en exclusió social. Quan hauríem de fer tot això de manera urgent, esclar, que la gent ens vegi debatent si hi ha d'haver la paraula sobirania o no, encara que sigui, diguem-ne, de manera intensa, debatent sobre qüestions, diguem-ne, que a vegades són qüestions jurídiques que tenen, per la gent que ens escolta, la importància que tenen, doncs és lògic que hi hagi persones que diguin o que pensin que som marcianos, perquè podem donar aquesta impressió. Jo ja insisteixo, jo en aquest primer ple en el Parlament de Catalunya no hagués fet aquesta proposta, hagués fet una altra proposta. El tema dels sectors...
Perdó, un minut.
Sisplau. El tema dels sectors... Mira, a Catalunya s'està produint una situació en la que jo crec que a poc va sortint a la llum, no només els sectors conservadors, sinó sectors diversos que diuen que, esclar, que els hi fa por perquè no saben on anem. És a dir, la situació que es viu és una situació de dificultat extrema, és una situació en la qual doncs s'afegeix una dificultat extrema, que és aquest camí, diguem-ne, dels partits polítics al govern, que va, diguem-ne, que té un sentit cap a la independència i que, en canvi, no s'afronten els problemes al dia a dia. Hi ha molta gent, moltes persones que comencen a estar molt preocupades d'aquesta situació, que no surt a la llum pública, però que cada vegada va sortint més a la llum pública. Per tant, hi ha una sensació de que anem cap a un precipici i que és important de que ens posem a treballar el abans possible per evitar aquesta situació de crisi total.
Anem a escoltar per Skype, via Skype, el Jordi Graupera. D'aquí a 5 minuts ha de deixar aquest estudi. Encara m'ha demanat la paraula també al José Antic, el director de La Vanguardia, per acabar. Per tant, saludo a Nova York, el Jordi Graupera. Bon dia, Jordi.
Bon dia, què tal, em sentiu?
Sí, bastant bé.
Endavant,
Jordi, t'escolta el senyor Navarro.
Bon dia, senyor Navarro.
Hola, bon dia.
Jugarem al joc del diccionari, ja vaig jugar amb el Duran i Lleida, aquest joc. Jo li llegiré la definició d'autodeterminació, que si no tinc mal entès, alguna vegada el PSC ha votat al Parlament. Diu, acció d'una col·lectivitat humana dins d'un marc territorial de decidir lliurement el seu destí polític, especialment de constituir-se entitat estatal autònoma o independent. Vostè està d'acord amb aquesta definició?
Nosaltres, evidentment, miri, abans li hem llegit el document que nosaltres presentem com a proposta. Nosaltres defensem que els ciutadans de Catalunya puguin exercir el dret, diguem-ne, aquest dret a decidir què és el que faran en el seu futur. Però insisteixo, aquesta definició que vostè ha fet, que és una definició correcta i simple, s'ha de emmarcar amb la, diguem-ne, amb l'entorn en el que vivim, que és un entorn evidentment democràtic, que és un entorn que té la seva el seu ordenament jurídic.
Quan vostè diu la sobirania te l'han de reconèixer, que ho ha dit fa uns minuts aquí a ràdio, si l'estat espanyol no reconeix la sobirania d'un poble, ja sigui el poble de Catalunya o qualsevol altre, aleshores què? Hi ha alguna altra legitimitat potser basada en el fet que la paraula autodeterminació està composada per dues paraules, una que diu auto i una altra que diu determinació, i per tant aquest auto legitimaria el poble de Catalunya, que s'ha donat a través del seu Parlament aquest dret a si mateix i no hi ha renunciat mai? Per tant, hi ha una sobirania última que, encara que no sigui reconeguda, existeix, no és així?
Sí, el que passa és que tornem a estar una mica en el mateix dilema, no? És a dir, el govern espanyol, ens agradi o no ens agradi, i a mi no m'agrada, també és un govern votat pels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, i hem de reconèixer aquesta legitimitat democràtica que també la té el govern espanyol. Per tant, davant d'una necessitat i davant d'una situació política determinada d'un territori com és, per exemple, Catalunya, davant d'això, el primer que s'ha de fer és iniciar la negociació. És que no se m'acut que ara estiguem parlant de què passarà en el futur si encara ningú s'ha remengat.
Se'm fa tal greu, Pere, és que se retalla... No pot haver-hi... És a dir, acabem frases i perquè si no es talla. Una última pregunta, sisplau, Jordi.
No, dic que això es reconeix, no? És a dir, tots els partits reconeixen que s'ha de començar per negociar amb el govern espanyol.
Efectivament, sí,
la sobirania última, en cas de que el govern espanyol s'hi oposi, hauria de raure en el poble de Catalunya i no en la frustració de veure que l'estat espanyol, aquesta reforma que vostè vol fer de la Constitució, ni l'ha volgut fer, ni després de la sentència o del ribot a l'Estatut es veu que la vulgui fer, ni ara sembla disposat a fer-la. Per tant, s'ha de fer una afirmació que digui a l'última instància qui decidirà aquest desencontre.
Sí, el que passa és que a mi em sembla que... No sé si... Ja...
Digui, senyor Navarro. Sí,
no sé si és més fàcil que l'actual govern espanyol pugui defensar la possibilitat de que els ciutadans de Catalunya puguin fer una consulta o fins i tot pugui defensar la possibilitat de poder fer un canvi constitucional. Si això és molt difícil, en canvi serà més fàcil que defensin que Catalunya es declari independent. És que, escolti, hem de ser sobretot molt seriosos amb això, perquè no podem fer que Europa se'ns enrigui d'un procés que és molt seriós, i en aquest moment jo insisteixo, jo estic parlant amb moltes persones que tenen grans responsabilitats a nivell de la Unió Europea, i primer, estan preocupats, i segon, estan preocupats perquè es porta amb molt poca solvència política i jurídica aquesta qüestió. Escolti, legalitats només n'hi ha una, no podem apel·lar a legalitat, insisteixo, de no sé quin país del món en virtut de no sé quines estructures.
Sí, Navarro, vostè ha dit dues vegades, una contestant-me a mi i ara contestant al Jordi Gropera, que legalitat només hi ha una, i que si fora de la legalitat, diguem-ne, espanyola, únicament hi ha la legalitat, ha dit en un moment determinat a la resposta anterior d'unes illes del Pacífic.
No, això era una caricatura.
I accepto que és una caricatura, però jo repeteixo el que vostè ha dit. Fora de la legalitat espanyola hi ha la legalitat europea, que també és legalitat, i hi ha la legalitat catalana, que també és legalitat. Vull dir, perquè ahir publicava la Laia Bonet un article a La Vanguardia que parlava de que això es podia fer dintre de la llei de consultes populars per la via de referèndum de 2010, i jo ho defensava així, i després deia una frase que a mi em sembla, diguem-ne, caient amb aquest debat, deia, el PSC afirma que no està per ajudar a Artur Mas a salir del lío en el que estamos metidos. Lo estic llegint en castellà perquè és com tinc en aquest moment l'article. Però el lío lo tiene Catalunya. Los socialistas catalanes no podemos renunciar a ser útiles, efectivos y prácticos en servir a los intereses de Catalunya y de sus ciudadanos. Vull dir que expressa una posició, una persona del comitè executiu del PSC, diguem-li, que va, sembla a mi almenys, que dona resposta a altres legalitats que en aquests moments també estan vigents, i hi ha altres posicions polítiques diferents a les que vostè em sembla que ha expressat avui.
No, mira, quan jo deia això del lío en el que s'havien ficat, vol dir, nosaltres, evidentment, pensem que el poble de Catalunya està ficat en un lío, i per això nosaltres en la campanya electoral vam proposar d'una manera molt clara una cimera de totes les forces polítiques i econòmiques per veure com podem sortir de la crisi junts. A mi em sembla que això és una posició del PSC per intentar ajudar el poble de Catalunya en els problemes que té avui. El PSC va fer una proposta per reformar la Constitució per avançar cap a un estat federal en el que reconegui la singularitat, la necessitat d'un millor finançament i una millor representació de Catalunya i puguem conviure millor dins d'un estat espanyol que sigui federal. A mi em sembla que això és ajudar a que els ciutadans de Catalunya puguin viure millor, a solucionar i a solucionar els seus problemes. Per tant, aquí hi ha una situació en la qual doncs sembla que es vulgui implantar un pensament únic en el que només s'ajuda el poble de Catalunya d'una determinada manera i no d'altres maneres, que per nosaltres són tant o més útils que, diguem-ne, la d'aquest pensament únic que es vol instaurar. El tema de la legalitat, torno a insistir, és que, torno a dir, nosaltres no vivim en una dictadura, Espanya no és una dictadura a la qual doncs les comunitats internacionals vinguin a socórrer a un poble, a un territori sotmès en aquesta dictadura, perquè vivim en una democràcia i a la comunitat internacional, quan el poble de Catalunya vagi dir, escolti, és que el govern d'Espanya no ens fa cas, jo sé quina resposta ens donaran, perquè, i ens diran, escolti, oi que vostès són una democràcia dins de la Unió Europea i tenen el seu ordenament jurídic, doncs escolti, utilitzin-lo, si no els agrada, canvien-lo democràticament també. Però no se m'acut cap altra manera, perquè l'alternativa mai se m'ha explicat. Quan es parla de l'enfrontament, de la confrontació, etc., ningú em diu què significa això. I en un moment com aquest, de greu crisi, en el que la gent ho està passant molt, molt, molt malament, quan alguns partits de govern em parlen de confrontació, a mi això em preocupa moltíssim, perquè al final de les confrontacions els que surten més perjudicats són els que ja estan malament avui i nosaltres el que volem no és que estiguin pitjor, sinó que estiguin millor.
És un quart i dos minuts de 10 del matí, durant 3/4 d'hora pràcticament hem estat conversant amb el primer secretari del PSC, Pere Navarro, un dels grans protagonistes indiscutiblement del dia, tenint en compte que encara es pot estar negociant sobre el sí o l'abstenció o el no aquesta proposta sobiranista. En tot cas, en continuarem parlant i li agraeixo molt, senyor Pere Navarro, que avui ens hagi volgut acompanyar en aquest estudi del Món a RAC1 al costat de l'Albert, del Jordi, del Toni i del Pep Antic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.